11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, Carlos. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres aquest dimecres, dia 8 de gener. I amb una reflexió, si em permeteu, sobre el paper de ser pare. O mare, de ser pares, vaja, de ser progenitors, en aquest cas. Hi ha una cosa ben certa, que és que no hi ha un llibre sota el braç. No venen amb un llibre d'instruccions, com si fossin un telèfon mòbil, que fins i tot ve en diversos idiomes, i pots dir, bé, on està el botó de reset per fer un reset als nanos? Quan tens fills, ja sabeu que, la veritat, ho fas el millor que pots. Bàsicament, aquesta seria la conclusió, no? Fer-ho el millor que pots, perquè tothom vol ser un bon pare, tots volen ser bons pares i mares, evidentment, tots, absolutament tots. I hi ha moments a la vida que t'enfrontes a grans preguntes que fan els marrecs, preguntes que a vegades no són fàcils de fer una resposta, i si pots donar una resposta, li has de donar d'una manera controlada. Mireu, les figures del Pare Noel, els Reis Mags, el Tió, són molt estimades per tots, no? Pels nens, per les nenes, i pels que som adults ho recordem d'una manera tendra i amb il·lusió. És un mite divertit, amistós, entranyable, que és capaç de complir els somnis dels més petits i lliurant els regals que desitgen. Gairebé tots els pares introdueixen en la vida dels seus fills aquests personatges per fomentar la il·lusió, la fantasia, la màgia. Però com mantenim la màgia que desprèn aquestes figures amb el pas del temps? La il·lusió d'aixecar-te al matí esperant regals, això no té edat, no té experiència. Mira, jo aquest any no he tingut cap regal. El Pare Noel, els Reis, segurament he estat una persona molt despreciable i molt miserable perquè no m'han deixat absolutament res. Ni carbó m'han deixat. Vull dir, malament rai, eh? Bé, és una qüestió intergeneracional. Sergi Tor, bon dia, espero i desitjo que els Reis d'Orient, el Pare Noel o el Tió t'hagin deixat més coses que a mi.
No, m'he quedat ara garrativat a José Miguel Cruz. De totes maneres, aquí sí. Hi ha una assignatura pendent, és la carta. Vostè va escriure una carta? Perquè,
ostres,
com a mínim, a Cal Torno va arribar.
Igual
una,
sí.
Una carta d'un missatge d'un patge reial, en aquest cas el remitent de José Miguel Cruz del Prat.
Doncs pues ara que ho dius, no vaig fer la carta. Però jo pensava que només se calia expressar el desig i ja estava, no?
Sempre hi ha d'haver un petit esforç.
Pues mira,
s'ha de fer una carta. Si no es fa una carta, no s'envia. Com vol vostè que li
és
portin
veritat,
coses?
És com, que no toqui la loteria si no compres el dècim.
Exacte.
Sí.
Una cosa és la màgia, que la màgia existeix, però també ha d'haver-hi una petita...
Esforç, no?
Home, no, comunicar. Ara. Has de comunicar el què?
Doncs ha de ser això, Sergi. Mira que era fàcil, eh? Ha de ser això. Ara ho entenc. Clar. Però és que ni carbó, eh? Res.
Home, no, és que no ha demanat ni carbó, vostè.
Res, ni carbó.
Clar. No sabia.
Un any desastrós, no, Sergi, no.
Bueno, estan guardats. Tinc una cosa bona. Pel Reis de l'any que ve, està guardat.
Bé, són tradicions que es mantenen i que tenen molt de futur, segurament, no?
Mira, jo crec que hi ha poques certeses a la vida, no? Perquè canviem de tot, eh? Canviarem de presidents, se pot canviar fins i tot d'estat civil, fins i tot de règim polític, es canviarà de tot. Però hi ha una certesa, que aquestes figures que tu acabes de parlar, que superen fins i tot el pas dels segles, no? Podríem dir el per què. Doncs jo crec que en aquest cas perquè són unes relacions que s'associen amb paraules tan interessants que ens fan viure com màgia, il·lusió o el realisme màgic, no? És allò de sentir les papallones a l'estómac.
Mm.
Vostè quan fa, senyor Cruz, que no té aquestes papallones a l'estómac?
Home, des de la darrera vegada que em vaig anar a menjar un restaurant bo.
Val? Però ja era una il·lusió, una expectativa.
I tant. Una gran expectativa. Ja que no tinc ni Reis, doncs almenys expectativa de menjar bé.
Després se pot complir o no, que això seria ja
això sí.
un altre règim examinador, no? Però l'expectativa de l'abans de és el més bonic de tot. Expectativa d'un gran partit de futbol, expectativa de guanyar un títol, expectativa d'un examen també dels nervis, expectativa també d'una cita.
Il·lusió.
Exacte. expectativa de fer un bon programa de ràdio, no? Per tant, doncs, estem parlant d'aquestes expectatives, que és el que genera que aquestes figures, afortunadament, absolutament ningú, per poderós que sigui mortal, les pugui suplantar i les pugui substituir. Sigui com vostè m'ha dit, hores d'ara hi ha també línies de coneixement. Línies, doncs, amb el qual s'ha de plantejar el que és, no? I a vegades, fins i tot, fa més mal a l'adult.
Sí, 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 perquè saber... no saps com sortir del laberint.
No, o saber, doncs, el que és el pas de la vida i el creixement, no?
Sí, senyor.
Però posteriorment hi ha una cosa que és clara, no? Cap a quin camí anem? Cap a la rutina o cap a la màgia? Jo crec que la majoria de persones necessitem sempre aquesta màgia perquè ens alimenta, doncs, el nostre benestar, i ja m'he apuntat de cara a l'any que ve, doncs, com a destinatari d'una carta.
Molt bé, Sergi, t'ho agrairé molt, i aquesta màgia arribarà a casa, encara que arriba ja tota la teva estima, que això ja és molt, eh?
Ara diré... I confio que ben aviat retornen aquestes papallones al seu estómac.
Segur que sí, segur que sí, estic convençut. Ara, arriba un moment que, quan la ment del nano és tot sí. màgia i un món de cotó, de cotons dolços per menjar, arriba un moment que aquesta ment, com tots, anem creixent. Malauradament tenim aquesta mala costum de créixer, i fa preguntes que ja...
És la nostra primera pregunta.
S'agafa de la
pata... És la nostra primera pregunta.
Correcte, s'agafa de la pata de la realitat.
Fa més mal a progenitors que no pas al propi interessat o interessada.
Doncs mira, li preguntarem sobretot això a la Mireia Navarro, que és psicòloga en el teu espai i a més és autora del llibre L'art de ser pares, que dona possiblement exemples i un exemple del que podem fer o com podem fer les coses. La tenim al telèfon. Mireia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Amb lo guai que és pensar que el planeta és de cotó i que te'l pots menjar, sí. que és de cotó dolç i que te'l pots menjar. I després arriba la crua realitat, Mireia.
Sí, és que no ens podem quedar sempre a la infància, oi?
No, afortunadament no. Per algunes coses, possiblement, encara podem tenir uns minuts de luxe de ser una mica infants, però malauradament la vida no et porta cap aquí.
No, de tant en tant va bé, però no pot ser cada dia, no.
I en quin moment hem d'ajudar, o com podem ajudar els pares, els nanos, a afrontar les realitats? Vull dir, quan ja el món comença a ser món, i no és de cotó.
Bueno, al final, això també és una maduresa, no? El seu cervell està en desenvolupament, i mica en mica estan cada cop més preparats per donar-se compte de les realitats, no? Per exemple, a partir dels 6-8 anys ja comencen a entrar al pensament abstracte, ja comencen a veure que les coses no poden ser tan màgiques, ni que el temps té una finalitat, que una hora és una hora, no? I mica en mica van entrant en aquest pensament més abstracte, que cap als 11-12 anys ja està, i ja se n'adonen que hi ha coses que, bueno, que funcionen d'una altra manera. No?
Ja
cada cop són més realistes, no, els nens. I, bueno, nosaltres els hem d'acompanyar com en tota la vida, no? Des de com a rentar-se les dents, com a, no, aquest pensament més adult, no? De les realitats.
És a dir, que al final cau pel seu propi pes. S'ha de...
Mica... Sí.
La veritat, la pregunta seria, hem d'intervenir abans o hem d'esperar a que el caigui pel seu propi pes i la pregunta arribi?
És millor esperar que caigui pel seu propi pes i la pregunta arribi. Sí que és veritat que cap als 11-12 anys ja no hi ha cap nen que no t'hagi fet la pregunta o que no sàpiga per altres, per altres caus.
I cada cop més joves, eh?
Sí, cada cop més, perquè... Clar, és que això va canviant.
Però molt,
Jo recordo quan, al principi de fer xerrades, que deien, quan li podem deixar el mòbil? I jo deia una edat. Ara ja he avançat l'edat, perquè clar, saps? Mica en mica te n'adones que els temps canvien i les coses canvien, i clar, nosaltres també hem de canviar, no? Com a professionals i com a pares, no? El que abans era lògic als 12, potser ara és lògic als 10 o als 11, no? I ens hem d'adaptar també, no? A les noves realitats.
Què passa quan, clar, tot això descobrir les realitats de les coses comença possiblement al col·le, quan comencen a socialitzar amb altres companys, amb amiguets, i fins i tot amb membres de la família més joves que comencen a dir coses i a comentar coses que possiblement els hi desperta una curiositat o una realitat al cap, no? Comença aquí, no?, possiblement. I aquí podem intervenir d'alguna manera o hem d'esperar?
Bueno, aquí realment la nostra intervenció és quan hi ha alguna mena de conflicte, o quan ens expliquen alguna cosa que els hi ha dit algú, aleshores aquí sí que ens donen informació a la que nosaltres podem aprofitar per donar una lliçó del que sigui, depenent del conflicte que ens portin. És a dir, la intervenció ha de vindre arrel d'aquesta info, eh? Mm-hmm. També depèn dels temes, eh? Perquè depèn molt dels temes. Per exemple, si parlem de sexualitat, doncs potser ens hem d'avançar, i no és per a l'adolescència, perquè potser les preguntes ja sobre sexe no ens arriben mai, no? O sigui que també s'ha de perfilar, depèn quines coses, potser arriba un moment que hem d'intervindre i hem de parlar d'aquest tema encara que no ens hagin fet la pregunta.
Jo tinc un cosí que el seu fill, quan va descobrir que precisament que el planeta no es podia menjar i que no havia tantes estrelles, li va dir: ¿Y por qué me has estado mintiendo todos estos años? Amb una certa frustració. A partir d'aquí, com fem la xerrada i com transmetem que no hi ha una mala intenció o una intenció d'engany?
Bueno, doncs, aviam, primer que aquesta reacció és normal, perquè al final el que tenim, el nen, el que té és una frustració, vale? Està sentint ràbia, està sentint ira, no? I això fa que s'enfadi. I normalment nosaltres quan sentim aquesta emoció, el que fem és projectar-la. Amb la qual cosa, el normal que fem és enfadar-nos al que tenim davant, no? O sigui, que la reacció del nen és totalment normal. Al final, nosaltres els hem de dir que moltes vegades no és que estiguem mentint. És que el que fem és mantindre tradicions que generen il·lusió i màgia en els nens.
D'acord.
Vale? Que el que fem és fomentar aquesta il·lusió. No és una mentida, és una tradició, és una il·lusió, és una màgia. Vale?
Sí, sí, entenc. Perquè,
i aquí agafar el concepte de màgia i fer entendre al nen que viure amb màgia també és important.
Tenir il·lusió, il·lusió i fantasia, tenir aquest racó és important i possiblement no s'ha de perdre mai.
I que no s'ha de perdre mai. Aleshores podem aprofitar aquesta conversa per introduir aquest concepte tan important que no hem de perdre mai l'il·lusió, ni la màgia, ni pel Nadal, ni pels Reis, ni per res. Vull dir, l'hem de mantindre, encara que sigui en una altra realitat.
Mireia, la darrera pregunta que et faré... mira, sóc conscient de la pregunta que et faré, que és una pregunta sense resposta. Mira, o sigui...
Aviam, no m'ho posis difícil,
Ja t'estic advertint que et faré una pregunta que et ficaré directament a un bassal difícil de sortir. Però tu sortiràs amb més, si saps de sortir, si hi ha alguna persona que pot sortir, ets tu i no jo. Com és ser un bon pare? O mare, em refereixo, com ser un bon pare? Hi ha alguna resposta?
Doncs mira, sí. N'hi ha una.
Ah, doncs igual no és tan basal com jo pensava.
No, perquè saps què passa? Que aquesta pregunta me l'he fet jo des de que vaig ser mare, saps?
Sí.
Jo, la primera vegada que vaig ser mare, vaig dir, ho vull fer bé. I just aquell dia va néixer el llibre que vaig escriure. Va néixer el meu fill, no?
Sí. En
aquest interès de vull ser una bona mare. I clar, com ho he pensat tant, doncs m'agafes amb la resposta.
Ah, perfecte. Eh? Mira.
Mira. No podem ser pares perfectes ni mares perfectes. És impossible. Ens hem de deixar d'esforçar en aquest sentit. Només podem ser pares i mares conscients. Què vol dir conscient? Que sóc conscient de que ser pare o mare és una responsabilitat i que ho vull fer, i que tinc ganes, i que m'implico. Ja està. Amb això ja ho tenim fet. Cometrem errors, mil d'errors. Mira, el psicòleg sempre ens fem una broma entre nosaltres i ens diem, escolta, no t'esforcis com a mare o pare. Si... A la llarga el teu fill acabarà davant d'un psicòleg posant-te verd. Vull dir, tranquil, saps? Tranquil, no t'esforcis, saps? I ens fem molt aquesta broma. Amb això el que vull dir és, no ens esforcem en ser pares o mares perfectes perquè no ho podrem fer, cometrem errors. Amb els errors seran aprenentatges pels nostres fills.
Mm-hmm.
En demanar perdó ja tenim suficient perquè els hi donem un aprenentatge, saps? Simplement ser pares i mares conscients.
D'acord. Bé, és molt bona resposta, mira. No era tan basal com jo pensava. Mireia Navarro, psicòloga del teu espai, autora del llibre L'art de ser pares. Escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Que la màgia no desaparegui mai.
No, que no desaparegui.
Gràcies. I que quedi sempre amb nosaltres. De totes maneres, he de dir una cosa. Bàsicament, la conclusió és que fluya. Que vaya fluyendo. Bàsicament, les coses ja van arribant i és qüestió de possiblement tenir una resposta adequada amagada a la butxaca, un punyado de... Te voy a explicar una cosa. Bé, de seguida, i a tot això lligat al que estàvem parlant, parlarem i continuarem parlant dels propòsits de Cap d'Any. Però però reenfocats bàsicament en un dels grans propòsits que fan moltes persones, i aquesta és una de les èpoques de l'any que la fan, i és tenir millor salut. I per tenir millor salut és apuntar-te a un gimnàs. És un tòpic i un típic, però és una realitat. És així, encara passa, eh? Allò del tòpic de... M'apunto al gimnàs. Pues encara està. De seguida en parlarem de tot això aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra, però ja sabeu que una qüestió molt clara per parlar de gimnàs i exercicis és tenir una bona salut de cor. Bàsicament, tenir el cor en un estat òptim. I per això ja sabeu que està InsCor. InsCor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, perquè cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A més, ofereixen atenció ràpida, programa la teva visita per quan tu necessitis, la programen al telèfon 93 425 1962. 93 425 1962. InsCor, la web InsCorBCN.com. InsCorBCN.com per cuidar de la salut del teu cor.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Te acusan de conducir sin permiso o bajo los efectos del alcohol? En Castellarnau Abogados Penalistas somos especialistas en defender tus derechos. No permitas que una acusación arruine tu vida. Contacta con nosotros hoy mismo en el 93 343 6976. Trabajamos en toda España, con despachos en Barcelona y Madrid. Castellarnau Abogados Penalistas, 93 343 6976.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan.
Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
¿Cómo lo hacía Lidia cuando te pegaba?
A COPE Catalunya.
Sí, yo la escucho todas las noches.
Bueno, momentos. Amb Luis Rodríguez. On ens agrada estar en tot moment.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sembla ser, i és així, que l'1 de gener arrenca amb un nou any i amb ell la llista de propòsits que cada any fem. Bé, de fet, hi ha també un moment de propòsits, sobretot des del punt de vista de salut física, que és abans de l'estiu. L'operació, famosa operació en biquini. Aquí és quan comences ja, vamos a esculpir este cuerpo fofo, vamos a ponernos en forma, que parezcamos semidiosas o semidioses, evidentment, i lluir palmito a la platja. No és el meu cas, eh? Jo soy com un saco de patates que va trotant per la vora del mar. Però habitualment sí que és veritat que estic preocupat per fer un bon exercici físic, és en aquest cas. I costa complir-ho, eh? Costa. Bé, els més repetits de propòsits de cap d'any a Espanya són aquests. Fer esports, començar en el gimnàs seria el top one. Menjar millor, dieta equilibrada. Això ni se'm passa pel cap. Això, o sigui, no. Estalviar més? Mira, estalviar més segurament sí, però com ho fas? El problema és com ho fas. Per cert, demà parlarem de la pujada d'impostos. Com ho fas tot això? Que sí, que tu vols fer-ho. Aprendre un nou idioma. Està molt bé, està superbé això. I utilitzar menys el mòbil. Mira, aquest sí que me l'he plantejat, utilitzar més el mòbil. Sobretot des que el punyetero mòbil em surt un missatge. Esta setmana has utilitzat el mòbil 3 hores més que ahir. Ostres, llavors dic, m'estic volvint un addicto. De fet, ho soc. No ens enganyem, eh? Clàudia Cifuentes, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvinguda. Quin és el teu propòsit de cap d'any? Has tingut un d'aquests propòsits xulos o no?
Sí, mira, la veritat és que jo vull dormir més i millor. És que dormo fatal, se'm dona fatal.
Però quantes hores dorms, tu?
Ui, poquetes.
Però no fas cara de dormir malament aquí al matí quan vens a la ràdio?
Bueno, clar, perquè vinc una miqueta, doncs...
Restaurada. Vine restaurada.
Clar, no vindrem cara de morta aquí a la
ràdio. Home, no sé. Jo, amb la cara que m'aixeco, la cara que vinc. Vull dir, ja s'apanyarà qui em vegi a veure, té el problema.
No, que si no ens espastem tots.
I bueno, com tenim això dels propòsits de cap d'any, Clàudia?
Doncs mira, diuen que any nou, vida nova. Sí, i amb aquesta dita popular, doncs, bueno, sí, que es diu tant, iniciem l'any, sembla que dona una miqueta d'optimisme i ganes de reprendre hobbies o aquelles coses que no tenim pendents de fa mesos, no?
Això és veritat.
Sí, doncs bé, és que pensar que el dia 1 de gener és l'inici d'una nova vida, una nova rutina, és un impuls ple de motivació, però sent realistes, és habitual que al cap d'unes quantes setmanes aquestes noves rutines es deixin de fer i llavors nosaltres ens preguntem, què ha passat? No ha estat suficient la nostra força de voluntat? La resposta més comuna és que la força de voluntat no és suficient perquè ens flaqueja amb facilitat. A tu et flaqueja amb facilitat?
Totalment.
O la cosa és que...
Soy voluble i volàtil. Altamente influenciable.
Clar, és que diuen que agafar noves rutines és qüestió de fer-ho durant més de 21 dies seguits. Ojo. Llavors aquí hi ha una cosa que hem de tenir en compte i és que imagina't que ho faig jo, vale? T'explico. Vale. Jo em plantejo un propòsit.
D'acord.
En el meu cas... és anar-me a dormir més d'hora. Doncs com el mantinc? Primer de tot, creant rutines realistes i fent una adaptació, no tot de cop. Però sí que podem fixar un horari i que s'integri dintre de la meva rutina i que, bueno, doncs la puguis anar fent tots els dies, més o menys.
Mira, el que acabes de dir, per què no t'ho apliques?
Perquè jo sóc una persona super
nocturna. A quina hora te vas a dormir?
Sent realistes, mínim a la una.
Què dius?
T'ho juro. Però és que, de veritat, jo, quan més energia tinc, és per la nit.
Home, què dius? Si has de matinar. Si no has de matinar, la una està
clar,
bé, no?
Clar, però clar, has de matinar per venir aquí.
Clar, és el problema.
Clar, bueno.
Molt bé.
Doncs mira, també serveix explicar-ho a la teva família. Això és important, eh? Perquè la gent del teu entorn, vulguis o no, doncs també et fa com aquesta mena de pressió externa que va bé per mantenir-te i, amb sort, també trobarà gent que tingui els teus mateixos objectius que tu i t'ajudaran a aconseguir-ho. Això és superimportant. Llavors, una altra manera d'anar apuntant, o sigui, d'anar veient és apuntar el teu progrés. Això també és important, això ho heu de tenir en compte, perquè heu de veure tot allò que fas, doncs al final té un resultat. I si tu ho vas veient al llarg dels mesos, t'adonaràs que realment tot això que fas serveix d'algo.
Sí, sí.
I per últim, el més important...
Que li a la meva panxa i tot el que he menjat aquest Nadal.
Doncs mira, t'has de fer les fotos abans de Nadal i després.
No, millor que no.
Doncs les comences a fer a partir d'ara. El més important és ser una mica flexibles. Mm. No podem ser tan rígids, perquè hem de saber que la recompensa ha de venir de, per exemple, jo com a Clàudia ho estic fent bé perquè penso en la Clàudia del futur i no en la d'ara. Això és important, eh? Sobreposo la Clàudia del futur a la d'ara. Això és molt important. Haig de visualitzar la Clàudia al futur
sí, sí.
Amb el meu cos de gimnàs desitjat, tal.
Home, tu estàs catxes, tu no fa falta anar al gimnàs, tu estàs catxes.
Bueno, doncs al meu cas...
No és una qüestió comparable. Però sí que és veritat que és un dels desitjos més demanats, allò de tenir més salut, posar-te en forma, i la gent s'apunta al gimnàs. És un dels pics, ara, quan comença l'any, és un dels pics de l'època de l'any on més s'apunta. Però... continua aquest pic, és a dir, continua sent un de les èpoques on més gent s'apunta al gimnàs. Quan dura aquesta gent que s'apunta al gimnàs? Com veieu, estic parlant en tercera persona perquè jo no m'incloc, perquè jo no m'he apuntat. I després, un cop apuntat, que està molt bé, quines rutines d'aplicar per continuar? Per no avorrir-te, per no fracassar, com explicava la Clàudia. Tenim al telèfon el senyor August Tarragó, que és president de la DECAF, que és l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness, és a dir, dels gimnasos, bàsicament. August, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I bon any, i bon any.
Gràcies, igualment.
Seria absurd preguntar-te si tu t'has apuntat a un gimnàs, no?
Ja estic apuntadíssim.
Però és una bona època, les xifres diuen això, no? Que hi ha pics ara de gent que amb aquests propòsits de fer una vida més sana i fer exercici s'apunten als gimnasos. Continua això?
Doncs mira, sí. És veritat que amb els anys, i no només amb els anys, sinó pel fet que hi ha una major oferta de gimnasos i també, diguem-ne, que abans hi havia molta predominància de la matrícula, recordeu, les llistes d'espera, etcètera. Com que ara hi ha molta més oferta, diguem-ne que s'ha anat diluint una miqueta aquesta estacionalitat. Però és veritat que en el nostre sector continua havent-hi una estacionalitat, no només el gener-febrer, que com tu dius, com explicaves ara molt bé, doncs està vinculat a uns propòsits que ens fem per principi d'any, sinó també abans de l'estiu també hi ha, entre Setmana Santa i abans de l'estiu també hi ha un pic d'incorporacions als gimnasos, i també després de les vacances vacances d'estiu també hi ha aquest altre pic, no? És a dir, nosaltres en un any normal tenim tres pics en els quals s'arriben a produir al voltant del 15%, entre el 15 i el 20% de les altes que es produeixen en tot un any.
Carai.
Vol dir que, sí, de les 100 altes que tindrem durant tot un any, 15-20 es produeixen en aquests períodes, en gener-febrer, 15-20 més després de Setmana Santa i 15-20 més després de l'estiu. Per tant, sí, és un fenomen que es continua produint i molt ben fet que fa la gent de decidir, sigui en el moment que sigui, que s'incorpora un gimnàs a fer activitat física.
I tant, i tant. Fer activitat física és una qüestió molt recomanada, ja no només del punt de vista comercial, sinó d'un punt de vista de salut
no,
i de vida, no?
Exactament.
Però, August, i la gent aguanta? És a dir, tenim aquest percentatge, t'apuntes, té aquesta bona intenció, però, clar, això cal una rutina, no? Cal incorporar-ho a la teva vida diària i tenir el costum d'anar al gimnàs. Acostumen a aguantar totes aquestes matrícules?
Doncs mireu, el que tenim detectat és que el comportament de les persones que s'incorporen al gener-febrer no és diferent del comportament de les persones que s'incorporen a l'abril, a l'octubre, al setembre o al juliol. És a dir, les persones que s'incorporen com a conseqüència d'un propòsit de cap d'any o de principi d'any, doncs tenen el mateix comportament i fan el mateix que fa la resta de la gent que s'apunta en altres moments de l'any. Hi ha un problema de permanència. Això és evident.
Sí.
És a dir, hi ha molta gent que s'apunta no arriba a fer un any d'activitat física en el centre on s'ha inscrit. No? I això és un problema que tenim detectat de fa anys els gimnasos, i el que, evidentment, el que això ha acabat traduint-se és en què nosaltres donem unes recomanacions perquè la gent no faci una entrada,
allò, una arrencada... En plan Toro Bravo, en plaça allà a lo salvatge, no?
Exactament.
Sí, sí.
Que no fas que una arrencada a cavall i una aturada de
ruc. Exacte.
No? Que la cosa es mantingui, no? I aquí hem de ser conscients que molta gent s'incorpora a l'activitat física, ostres, el propòsit és potent, tenim moltes ganes de fer-ho, però hem de tenir en compte també que allò que no hem fet durant molts anys no podem fer-ho en 3 mesos.
Clar.
I aleshores, la incorporació a l'activitat física ha de ser progressiva i adaptada a la condició física de la persona que s'incorpora en l'activitat física.
Quines serien les pautes, més o menys així ràpides, unes pautes per sobre que, o genèriques que podríem aconsellar a persones que s'acabin d'incorporar a un gimnàs per aquestes intencions de cap d'any, no? Quina seria?
Doncs mira, la primera és aquesta. És a dir, fem l'activitat física que ens toca fer. És a dir, no vulguem de com 4 dies ser els més catxes del lugar ni els més resistents del lugar, sinó que anem progressivament i fent una activitat que s'adequi a la nostra condició física.
D'acord.
Primera cosa. Segona cosa, això només és possible fer-ho si hi ha un bon assessorament tècnic. Per tant, el que diem és, com a mínim, durant les fases inicials de la incorporació a l'activitat física, fem-ho amb personal qualificat i amb experiència que ens pugui recomanar, ens pugui prescriure aquella activitat física que ens va d'acord amb la nostra condició física. Perquè pensem també que no només estem parlant de com s'allargarà la nostra activitat física al llarg del temps, sinó que també estem parlant de possibles lesions. Si jo tinc un cos que no el tinc entrenat a carregar pesos o no el tinc entrenat a que durant molt de temps estigui corrent, això pot repercutir en que tingui lesions articulars o lesions musculars també, no? I per tant, diguem-ne que la segona consigna és, sobretot quan ens incorporem a l'activitat física després de molt de temps de no haver-ho fet o per primer cop a la vida, fem-ho amb un assessorament que ens pugui recomanar quina és la millor activitat física per nosaltres. I tercera consigna que donem també sempre i que ens sembla molt rellevant és activitat física no ha de ser sinònim de patiment ni d'avorriment, no. L'activitat física i els gimnasos, d'això en sabem un munt, és divertida i pot ser divertida. I a més ha de ser divertida. I el que recomanem és feu activitat física amb les persones que us agrada fer-la, és a dir, en companyia, en grup, amb gent que et faci més agradable la d'això, i a més escolliu una activitat física que us satisfaci, no només per l'impacte o per l'estímul que significa a nivell físic i orgànic, sinó també perquè té una component social, emocional, divertida, que em permet continuar en aquesta activitat durant molt de temps. No vaig a patir només, sinó que vaig a patir però passant-m'ho bé, no? I això és el que genera una autèntica droga de l'activitat física que fa que es mantingui l'activitat durant molt de temps, no?
Clar, arriba un moment que suposo que un cop superes de totes aquestes pautes i totes aquests consells que ens estaves donant, pot ser fins i tot addictiu, no? No pots passar ja sense anar a fer exercici.
És que aquest és el moment en el qual hauràs incorporat l'hàbit esportiu o l'hàbit de l'activitat física en la teva vida. És a dir, tu has de... no pot ser que cada cop que hagis de fer activitat física o que diguis vaig a fer un spinning, o que diguis vaig a fer un zumba, o vaig a fer unes peses, o vaig a córrer, no pot ser que cada cop sigui, hosti, quin patiment, quin avorriment... No, no. Ha de ser una cosa que diguis, ho he de fer perquè quan ho acabo em sento collonut.
Exacte.
Ho he de fer perquè quan porto dies sense fer-ho em sento que no estic de la mateixa manera. En aquest moment és quan hem aconseguit incorporar l'hàbit.
Doncs tant de bo sigui així per la salut de tots, perquè fer exercici és l'equivalent a la salut. Senyor August Tarragó, president de l'ADECAF, l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes dades que ens has explicat i aquests consells que s'has donat, molt amable.
Ha estat un plaer, gràcies a vosaltres.
Doncs mira, així és la cosa. Bàsicament és el que tenim. Va, que de seguida en parlarem d'una cosa. La pregunta que fem, ets addicte a la feina? Parlaven de si era addicte amb el August, li parlaven, bueno, igual, un cop t'enganxes i realment entres en aquesta rutina de fer exercici, i a més, amb totes les persones que ho he parlat, insisteixo, no és el meu cas, diuen que això, que s'enganxen a fer exercici en tot allò que produeix, no? Fer el que corre, el que va a la natació, el que fa exercici, bàsicament. De fet, amb la Clàudia li parlàvem abans, i també, una mena d'addicció que t'agrada, que et fa sentir millor. Però, i la feina? Ets addicte a la feina? Hi ha persones que són addictes a la feina. De seguida en parlarem de tot això per detectar-ho i en parlarem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de una voz inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Col·loquialment, un trabajólico, un trabajòlic... és un calc de l'anglès, workaholic, perdoneu, és una traducció xusquera la que acabo de fer, però és així, seria... És que a vegades els anglicismes em fa una mica de ràbia, i llavors intento traduir encara que quedi una mica xusquero. Però seria així, no? Un addicte al treball, un addicte a la feina, bàsicament. Varia... Trabajo adicto seria... Treball addicte seria... O laboradicto serien paraules que serien les equivalents a aquest workaholic anglès, no? Unes altres paraules podrien ser argot o argomaníac. Són també paraules que serien això, un significat o una similitud amb addictes a la feina. Ara, com saps si ets un addicte a la feina o no? Aquest matí, quan he arribat a la ràdio, estava parlant amb el meu cap i li estava comentant: crec que tinc un problema. Un problema d'addicció a la feina. I ara molts és quan pensen, este tío es tonto, bàsicament, com se puede ser adicto al trabajo. Pues sí, pues es que és així, és veritat, és una qüestió. I és que he tingut 4 dies de festa del Nadal i hi ha hagut un moment que sentia canvi d'humor, sensació de que em faltava alguna cosa i al final ho he acabat associant amb això. Ostres, puc tenir una petita addicció a la feina? O no? O és una altra qüestió? O és una qüestió de rutines? Parlem de tot això i en parlem amb el senyor Enric Armengou, que és psiquiatre i professor de la Universitat Abat Oliva Feu sobre l'addicció a la feina. Enric, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quan es converteix en un problema ser addicte a la feina? Tothom pot ser addicte a la feina?
Bueno, jo crec que hi ha tres nivells, no? Hi ha un nivell que persones que són entusiastes de la feina, que la feina t'agrada molt, i no hem d'oblidar que la feina és un mitjà per sobreviure i guanyar diners, un mitjà per construir un món millor i un mitjà per desenvolupar-nos, no? Quan és una addicció? És una addicció quan això ja sobrepassa la vida quotidiana. I hi ha dos termes amb addiccions que són molt importants. Un, quan hi ha una abstinència, o sigui, quan no estic a la feina el cap de setmana no sé què fer, això per un cantó, I per l'altre cantó la tolerància. Cada cop necessito més feina per sentir-me bé, no? Això és les dues coses, la tolerància i l'addicció. I després va succeint que la feina, que era un mitjà per viure millor, acaba convertint-se en un absolut. L'addicte és només hi ha feina, no hi ha família, no hi ha amics, no hi ha cap de setmana, no hi ha estiu, i estic tot el dia treballant. Em vaig al barco, si tinc un barco, i estic allà amb l'ordinador, no? Això seria una persona addicta.
Clar, i a més, això ja començaria a ser perillós. En quin moment es converteix això en un problema?
Bueno, el problema, com tota addicció, com tota cosa a la vida, és un problema quan interfereix, un, amb la salut emocional, amb el benestar, O sigui que ja treballo per necessitat i per agòbio i perquè no m'organitzo i perquè tinc que treballar més, inclús amb èxit, però tinc que fer més, i després quan interfereix i es torna absolut, quan no cap res més. O sigui, quan no tinc temps per la família, quan no tinc temps pels amics, quan no tinc temps per cuidar el meu cos, o sigui, com tot és feina, i al final, algo que inicialment era inclús de plaer, inclús entusiasmant, inclús de gust, al final és un agòbio, tot és un agòbio. I ja ho acabo vivint com que si no estic allà, no estic. No? I és la part de l'addicció. Quan diem addicció és que ja no és saludable, que ja domina ell, no el domines tu. De vegades, quan hi ha buits existencials, quan un amb si mateix no està del tot bé, quan un no es troba a gust amb si mateix o amb la seva existència, de vegades la hiperactivitat, l'hiperenfoque que diem, doncs et fa sentir bé. Pues tot el dia treballant i així no penso en mi. I quan venen les vacances o quan em jubilo, és un moment que les consultes hi ha moltes crisis a la jubilació, perquè aquesta persona addicta a la feina, que de sobte la seva feina era el que li donava identitat, no, jo sóc metge, jo sóc no sé què, quan et jubiles, i ara què faig?
Clar, és a dir, que també aquesta addicció pot ser una resposta o una vàlvula d'escapament d'altres tipus de problemes.
Exacte. Sempre que hi ha una addicció, en el fons, és que aquest buit existencial l'estic com omplint amb algo que inicialment m'ajudava per estar millor, però amb el temps es converteix en com una mala solució per un problema que no resol.
Bé, jo penso que no sé si tota la vida té solució, pràcticament moltes coses la tenen. Això té solució? Com es pot?
Bueno, jo crec que hi ha dues coses. Primer és la prevenció. Hem de dedicar el temps al treball, el que calgui, molt si fa falta, per un tema. Per altre tema, saber no estar a la feina. Saber desconnectar... Ara tenim a la feina un problema, que és les feines del teletrabajo famós, no?
Sí.
Que igual no hi ha límit. I el dissabte per la tarda estic allà treballant, perquè com puc fer a l'ordinador, no, posar coto. O sigui, tota acció humana ha d'estar situada en el seu entorn. Si nosaltres, per exemple, tenim una persona que està excessivament enganxada a la feina, ha de posar coto, ha de pagar el mòbil, ha de sortir de la feina, ha de no anar, si és un negoci propi, doncs a fer la comptabilitat el dissabte. O sigui, tenir espais amb els que no vaig a la feina, que seria l'evitació del tòxic, per entendre'ns, i per l'altre cantó, omplir d'altres coses. O sigui, esforçar-te en, jo què sé, doncs fer alguna activitat amb la teva dona, amb els teus fills, amb amics, o sigui, desenfocar la feina com un únic objectiu. Perquè molts cops, quan comencem a sobreenfocar la feina, ens podem tornar addictes i també ineficients. No per dedicar més temps, som més productius.
D'acord, sí, correcte. Doncs, senyor Enrique Armengou, psiquiatre i professor de la Universitat Abat Oliva Feu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i haver respost a les nostres preguntes. Molt amable.
Doncs moltíssimes gràcies, molt agraït.
Què content que estic d'aquesta xerrada? És una feina d'autoajuda que m'acabo de fer a mi mateix. Em disculpareu, eh? No sóc addicte a la feina. En aquest cas, afortunadament, no. Tots aquests problemes, que suposo que és a l'extrem, no, afortunadament no els tinc. I espero que la majoria de vosaltres tampoc, eh? Hem de treballar per viure i no viure per treballar, bàsicament, eh? Estem a punt d'arribar a la una. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. I un cop a la una parlarem d'una qüestió, d'un estudi que s'ha fet superinteressant i que em sembla flipant. Sabeu que els teus gens recorden la dieta dels teus avis? És a dir, la dieta dels teus avis pot afectar la teva salut i de les teves futures generacions. Oh. En parlarem d'això. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Agafo una poma i torno de seguida.